Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. Atenció, perquè tenim una alerta, una notícia d'ultimíssima hora. Després de l'ingrés a presó de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i després que centenars de milers de persones hagin sortit al carrer, em diuen que el president Rajoy ha fet unes declaracions que suposen una rectificació en tota regla.
Es decir, estamos ante un acto, el meterlo a la cárcel claramente autoritario, es decir, algo impropio de un país democrático. Es decir, no se puede meter en la cárcel a nadie por sus ideas políticas o por tener posiciones diferentes al gobierno.
Fue tradicionalmente un país democrático y en este momento no es un país democrático. Hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente.
Está en una deriva que la lleva inevitablemente, si no se para esto, a una dictadura. Y por tanto creo que todos los que pensamos y compartimos valores como la democracia, la libertad y los derechos humanos tenemos que hacer algo.
Doncs atenció, perquè m'acaben de dir que aquesta informació és incorrecta. Es veu que el president no estava parlant de l'estat espanyol, sinó que parlava de Venezuela. Vaja, la mítica doble vara de mesurar. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Martí, seguim la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ja marxa l'anticicló i ens comença a creuar un front d'oest a est i que aquí farà acte de presència a partir del migdia. Per tant, a partir de la tarda ja esperem nuvolositat abundant i ruixats. Temperatures entre els 24 graus i els 13. I la matinada del dimecres al dijous, xàfecs que aniran acompanyats de tempesta. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja. Divendres ja tornaríem a un temps més estable.
Són les 8 i 2 minuts. Gràcies, Martí. Anem als titulars.
El Baix Empordà se suma a les protestes per les detencions dels presidents de l'Assemblea i Òmnium. Centenars de persones es van concentrar ahir al migdia davant dels ajuntaments en solidaritat amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Al vespre, alguns alcaldes, regidors i veïns van anar a les manifestacions de Barcelona i Girona.
Sant Feliu de Guíxols dona llum verda a les ordenances pel 2018. El govern congela taxes com l'IBI o l'impost de vehicles. Es bonificarà el 95% de l'IBI a les persones que cedeixin el seu pis a l'Ajuntament o a la Generalitat per a lloguer social. També s'allarguen els terminis de pagament per a contribuents amb més dificultats.
Detinguda a Palamós, una noia de 21 anys acusada de col·laborar amb Daesh. En l'operatiu de la Guàrdia Civil ha participat l'FBI. La dona l'acusen de radicalitzar i captar jihadistes per enviar-los a zones de conflicte. Segons la policia, la noia s'hauria radicalitzat en els darrers 2 anys de forma autodidacta i amb propaganda jihadista.
El port de Palamós continuarà formant part de la junta directiva de MedCruise, l'associació per a ports de la Mediterrània amb tràfic de creuers. Les eleccions per a la renovació de la direcció de l'entitat ha reelegit el port palamosí com a membre de la junta per 3 anys més. Això reforça la seva posició en el sector del creuerisme.
Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Platera a l'Estartit. La colonització de l'espai evoluciona d'acord amb els millors pronòstics amb el desenvolupament de la vegetació que li és pròpia.
El film C'est la vie guanya el Corall d'Or a millor pel·lícula del Festival de Cinema de Comèdia de Begur. És obra dels directors Olivier Nakache i Eric Toledano. El Corall d'Or a millor curtmetratge se l'han dut Bienvenidos, de Javier Fesser.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Toni. Tot això us ho anirem explicant al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Nova nit de cassolades al Baix Empordà en un dia ple de protestes per l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els líders socials del procés. Ahir al vespre, bona tarda, les protestes es van traslladar a Barcelona i també a Girona. Molts baixempordanesos hi van participar, inclosos regidors i alcaldes, però també hi van haver mobilitzacions en alguns municipis del Baix Empordà. David Parreño.
L'ANC va organitzar ahir al vespre un autobús des de Palamós per assistir a les protestes a la capital catalana. Tot i així, desenes de veïns van tornar a reunir-se davant dels ajuntaments. Aquest cop ho van fer amb espelmes, com havien demanat les entitats sobiranistes. A la nit hi ha hagut concentracions a Torroella, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols.
Això va ser el vespre, però al migdia centenars de baixempordanesos també es van concentrar. La llista de pobles que van protestar és molt llarga. Des de viles més grans com Palafrugell, Platja d'Aro, Sant Feliu, Palamós o Torroella, fins als pobles més petits com Verges, Gualta o Pals.
Molts treballadors van aturar-se al migdia durant uns minuts per mostrar el rebuig a l'empresonament preventiu. A la concentració de Palafrugell, l'alcalde Josep Piferrer va assegurar que no hi ha estat democràtic en el món que jutgi les idees.
No hi ha estat democràtic en el món que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d'escollir. No hi ha estat democràtic en el món que persegueixi la llibertat d'expressió.
L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, es va unir a la Crida Internacional per mediar en el conflicte entre Catalunya i Espanya.
Tal de garantir les llibertats bàsiques dels catalans, fem una crida a tots els organismes internacionals. Ho diem ben alt i ben fort. Help Catalonia.
Aquestes aturades laborals es van repartir per tot el país, també a Barcelona, on al vespre, com dèiem, hi va tenir lloc la protesta més multitudinària. Segons la Guàrdia Urbana de la ciutat, 200.000 persones van mantenir-se durant 5 minuts en el silenci més absolut.
Entre crits de llibertat, independència i cants com l'Estaca o els Segadors, els milers de manifestants van encendre espelmes per reclamar la posada en llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La protesta va acabar amb la lectura d'un manifest llegit per l'actriu Sílvia Bel, seguit de 5 minuts de silenci enmig de milers d'espelmes enceses, amb una posterior actuació protesta de Cesc Freixes amb Montse Castellà, versionant la cançó «Què volen aquesta gent?» de Maria del Mar Bonet.
A l'acte hi va participar qui és ara la cara visible de l'Assemblea Nacional Catalana, el palsenc Agustí Alcoverro. Què es va dir, però, dalt de l'escenari, Alba?
El vicepresident de l'ANC, al costat del portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, va convidar a recordar que Cuixart i Sánchez són dues veus de pau i diàleg que s'han convertit en presos i hostatges del Regne d'Espanya.
Són gent honesta i d'ideals, ho sabem tots. Són magnífics ciutadans compromesos amb aquest país i avui són, per aquest motiu, presos polítics i hostatges del Regne d'Espanya.
Per la seva banda, Mauri ha remarcat també la necessitat de seguir sortint al carrer per reivindicar drets de país de manera cívica, però amb coratge i determinació.
Perquè avui han tancat a la presó dues veus de pau, dues veus de diàleg, dues veus de democràcia. I això és molt important que ho tinguem sempre present, que quan sortim al carrer sortim amb aquesta mateixa determinació, amb aquesta mateixa voluntat de pau, amb aquesta mateixa voluntat de civisme que feien els Jordis. Però a la vegada també amb aquest mateix coratge, amb aquesta mateixa valentia, amb aquesta mateixa determinació. Això és el que ens fa diferents, això és el que ens uneix com a país i això és el que no podem perdre mai.
El Coverro altament ha alertat que per més gent que empresonin, sempre hi haurà relleu.
Per més persones que ens empresonin, sempre tindrem relleu. I el relleu és tant o més potent que aquells que haurem de deixar el càrrec en un moment donat. Tenim una magnífica pedrera que és el poble de Catalunya.
En aquest sentit, han reclamat un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat en un procés que neix del poble.
I paral·lelament a les concentracions d'arreu de Catalunya, a ciutats com Madrid, València o les Illes Balears, centenars de persones s'han manifestat també per demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
A València la concentració s'ha fet davant la delegació del govern espanyol i les subdelegacions d'Alacant i Castelló de la Plana, on s'hi han reunit centenars de persones. L'acció ha estat convocada per Acció Cultural del País Valencià i altres entitats com la Plataforma pel Dret a Decidir o el col·lectiu Va de Democràcia. A la manifestació a la plaça del Sol convocada per madrilenys pel Dret a Decidir hi han acudit els diputats del Congrés d'En Comú Podem, d'En Maria i parlamentaris del PDeCAT.
Gràcies, Alba Lejide. Tanquem el capítol dedicat a aquests empresonaments. O dedicat al procés, millor dit, però abans... Encara en clau política, obrim una finestra per l'opinió, per un comentari que avui ens porta una nova veu que s'acaba d'incorporar al nostre grup d'opinadors del Supermatí. El coneixereu segurament per la seva trajectòria dalt dels escenaris o al capdavant de programes de televisió i a partir d'avui també en aquesta faceta, en aquest pànel d'opinadors que tenim al Supermatí de Ràdio Capital. Estem parlant de l'actor Carla Xuriguera.
Continua treballant, avui també. Res a celebrar. Ni fa uns dies, quan alguns passejaven l'absurditat per les avingudes, ni avui, quan alguns passegen l'absurditat en els jutjats. Mentre vaig treballant, em toca premsar la brisa, m'adono que hi ha diferents tipus d'absurditat. Com a mínim, en detecto dues. Tampoc és qui pensi massa. La premsa em demana atenció completa. La premsa no és absurda, però la podria fer treballar absurdament. Hi ha una absurditat que sempre m'ha agradat. M'ha inspirat i m'ha fet créixer com a persona i com a artista, si és que se'n pot considerar alguna cosa d'aquestes. És l'absurditat provocativa, directa, crítica, quan es va fer present en l'art, sobretot en el teatre, que és el pal que més em toca. I si pren presència és perquè els autors la saben pouar de la realitat i la saben fer treballar àgilment contra l'adotzenament establert, contra la injustícia dominant, contra la frivolitat de la raó imposada pel poderós. L'altra, la puta absurditat que redueix qualsevol cosa en misèria, com ara una passejada d'homes vestits per fer mal davant d'un home vestit d'ésser suprem i una cabra vestida de militar. O com l'absurditat d'uns éssers suposadament vestits de justos tancant a la presó a uns que demanen pau i diàleg. I podríem seguir descrivint l'absurditat, però paro, mana la premsa, tasto. Hem d'acceptar absurdament les amenaces, la lògica d'aquesta colla d'absurds? Hi ha moments que hem de prendre decisions importants. S'han d'afrontar, valorar-les i decidir-se. Són moments difícils. Quan les prens, et sents alliberat, et treus un pes de sobre. Era absurd no prendre la decisió, penses. Però comporta acceptar les conseqüències. Fins i tot pot ser que vagis a pitjor. Fins i tot pot ser que escurcis l'existència. Però et sents alliberat. I t'hi sents perquè ho ets. Has trencat l'absurditat i has deixat enrere la por i la por que et provocaven els absurds. Absurdament proposo que siguem egoistes. Som els únics que sabem el que ens convé, les nostres necessitats i els nostres somnis. Ningú sap millor que nosaltres, tot i que ens facin pensar el contrari. Totes les decisions que prenguem, esdevinguin positives o no, ens aportaran un creixement col·lectiu i personal que hauríem de tenir ben present. No puc deixar de premsar. Ahir, quan vaig prendre la decisió de descobar i premsar, sabia que tindria unes conseqüències. I sabia que no podria deixar aquesta feina a mitges. Se'n faria el bé mal bé. La feina de tot un cicle. El pitjor que un pot fer és creuar un precipici en dos salts. Diuen David Lloyd George. Ara no podem quedar-nos a mitges. Seria absurd.
Gràcies, Carla Xuriguera.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un minut i un quart de nou, tenim més notícies. I concretament una de rellevant per la butxaca dels veïns de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament ha aprovat les ordenances pel 2018 amb una clara aposta per una congelació fiscal en diferents impostos municipals. Entre aquests impostos hi ha l'impost de béns immobles i l'impost de vehicles. Gerard Tascaig.
Després de 2 anys insistint en aquest tema, es bonificarà la ciutat Líbia a tots aquells propietaris dels habitatges que decideixin cedir-los a l'Ajuntament com a lloguer social. Aquesta bonificació pels propietaris serà del 95%, ho explicava el regidor d'Hisenda de Sant Feliu de Guíxols, Josep Melcio Muñoz.
Apareix en l'impost sobre béns immobles una nova bonificació que no estava, encara no hi era fins ara, i aquesta bonificació també té un caràcter social, entre cometes, perquè el que es bonificarà serà que totes aquelles persones que posin a disposició de les borses d'habitatge de lloguer social, tant municipals com de la Generalitat de Catalunya i fins i tot el Fondo Social de Viviendes de l'Estat, tothom que posi els seus habitatges a disposició, doncs tindran una bonificació del 95% de l'IBI.
L'altra taxa que s'ha congelat ha estat la relacionada amb l'impost dels vehicles. Tot i això, les ordenances municipals també s'han aprovat amb una nova regularització del preu d'ocupació de la via pública, que passa a 32 cèntims. Des del principal partit de l'oposició, el Partit Demòcrata Europeu Català, s'ha recriminat que aquesta nova mesura és una pujada d'impostos en encoberta. També recalcaven que són unes taxes que es podrien haver rebaixat des de l'any passat, com argumentava Dolors Ligero, portaveu del PDeCAT.
Que vostès no han pujat impostos. Vostès, l'IBI, no és que hagin posat impostos, és que han consolidat l'increment del 10% que va obligat l'Estat a aplicar durant els anys de l'anterior legislatura. Aquest 10% es podia haver rebaixat a partir del 2016 i vostès no només no el van rebaixar, sinó que el van consolidar i ara ja no és possible la regressió. Per tant, que han pujat els impostos, jo no tinc cap dubte.
L'altre equip polític de l'oposició, Guíxols des del carrer, ha defensat que les persones amb unes rendes més altes haurien de pagar més i que s'hauria de fer més pressió fiscal. Ho exposava Jordi Lloberes del grup polític Guíxols des del carrer.
Per això el nostre grup defensarà sempre que pagui més qui major capacitat real de contribuir tingui. Sobre l'ordenança fiscal número 1, aquesta general de gestió i recaptació, la que fa referència concretament a la recaptació, dic que la recaptació té tot a veure amb allò que deia abans de contribuir més qui més tingui.
Aquestes ordenances municipals s'han aprovat al ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aquest dilluns.
Doncs aquesta és l'última hora que afecta Sant Feliu de Guíxols. I la Guàrdia Civil, que ha detingut a Palamós una dona de 21 anys acusada d'activitats de radicalització, captació, reclutament i enviament de jihadistes a zones de conflicte. La dona és de nacionalitat espanyola i nascuda a Palamós. En la detenció hi va participar, o hi ha participat, l'FBI americà, Dani Cortés.
Segons la policia, la dona s'ha radicalitzat en els darrers anys de manera autodidacta, consumint propaganda jihadista. El registre va durar 5 hores i els agents s'han emportat documentació i material informàtic del domicili de la noia. L'acusada va sortir emmanillada al voltant de les 12 del migdia. La policia va entrar al pis a les 6 de la matinada d'ahir. Van fer el registre davant d'ella i els seus pares, a més de la secretària judicial. L'Ajuntament reafirma que la seva relació amb la comunitat islàmica és fluida, ho deia l'alcalde Lluís Puig.
La informació a través del comunicat oficial és la primera notícia que hem tingut, doncs, al mateix temps que heu tingut tots vosaltres, i en cap cas s'havia detectat cap procés de radicalització aquí dintre en el municipi.
I avança el procés de revegetació de la Maresma recuperada de la platera a l'Estartit, Eugènia Güell.
Es troba en procés de colonització dins dels millors pronòstics i amb la vegetació que li és pròpia, principalment la salicòrnia, salsola, joncs i obione. El cicle biològic d'aquestes plantes es concentra sobretot a l'estiu, quan la maresma està seca i és quan aleshores floreixen. Una d'aquestes plantes, la salicòrnia, és considerada com un dels 198 hàbitats d'interès comunitari que es troben en regressió o amenaçats de desaparició. Amb aquest projecte subvencionat per la Comissió Europea, es pretén dur a terme un procés de revegetació, amb el que, de fet, des del 2015 ja s'han recuperat 3 zones i no es descarta tornar-ne a fer en d'altres llocs, com per exemple quan es retiri la línia elèctrica soterrada i es faci la xarxa d'itineraris.
Gràcies, Eugènia Güell. Passen 4 minuts d'un quart de nou. El port de Palamós continuarà formant part de la Junta Directiva de MedCruise, l'associació per ports de la Mediterrània amb tràfic de creuers. Les eleccions per la renovació de la direcció de l'entitat han reelegit el port palamosí com a membre de la Junta per 3 anys més, Toni Celles.
Ser membre de la Junta Directiva de MedCruise permet al port de Palamós prendre part de les decisions estratègiques com a port receptor de creuers. A més, li atorga força i un bon posicionament davant del sector creuerístic. La Junta només compta amb un altre port de l'Estat, el de Tenerife, que ocupa la presidència. El port de Palamós, a través de ports de la Generalitat, forma part de MedCruise des de 1998. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona n'és membre associat. Aquesta entitat es va crear a mitjan anys 90 per promoure la indústria de creuers a la Mediterrània, generar xarxa entre els seus membres i fomentar el desenvolupament professional i del sector. Actualment està formada per una 70 de membres que representen un centenar de ports de la Mediterrània, el Mar Negre, el Mar Roig i l'Atlàntic.
Gràcies, Toni. D'aquí a res, o millor dit, passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. I al Supermatí canviem de pàgina, anem a les notícies breus. A Sant Feliu de Guíxols, l'edifici de l'escola Cor de Maria ja ha acabat les obres estructurals. Els canvis han afectat el pati i la part central de les escoles. Les obres s'han centrat en eliminar les barreres arquitectòniques del centre i crear espais més amplis i oberts, David.
Aquest curs, a més, s'ha oficialitzat la fusió del Cor Maria amb el Centre de Sant Josep. La reordenació també ha afectat els nivells escolars. Ara s'imparteix des de P3 a tercer de primària a l'edifici Cor de Maria i de quart de primària a quart d'ESO a l'edifici Sant Josep. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha inaugurat la reforma en una cerimònia aquest dilluns. Les dues escoles, que són les més antigues de Sant Feliu, ja formaven part d'una fundació privada des de l'any 2005.
La pel·lícula C'est la vie dels directors Olivier Nakache i Eric Toledano guanya el Corall d'Or a millor pel·lícula del Festival de Cinema de Comèdia de Begur. El festival va tancar l'edició durant el passat diumenge, Gerard.
El Corall d'Or a millor curtmetratge va ser per l'obra de Javier Fesser, amb Bienvenidos. Durant els 5 dies del festival s'han projectat diverses pel·lícules d'estrena i s'ha homenatjat el director Fernando Colomo, el productor Enrique Oviedo i els actors Joan Pera i Jerry Lewis.
I obrim pàgina esportiva. Anem als esports perquè ha estat presentada la nova edició del circuit comarcal del cross escolar del Baix Empordà, que és un esdeveniment atlètic organitzat pel Consell Esportiu i el Consell Comarcal del Baix Empordà. La primera prova es disputarà el proper 4 de novembre, Pedro Ruiz.
El Consell Esportiu del Baix Empordà impulsarà un any més el circuit comarcal de cross escolar. Aquesta iniciativa, que s'emmarca dins dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, constarà de 5 proves atlètiques en diferents municipis del Baix Empordà. La primera cursa es disputarà el proper 4 de novembre a la Bisbal d'Empordà. La següent tindrà lloc a Palafrugell el 18 de novembre. Posteriorment, el circuit comarcal passarà per Palafrugell el 2 de desembre. El penúltim lloc que acollirà una prova serà Sant Feliu de Guíxols el 20 de gener. I finalment, l'edició tancarà a Begur el 27 de gener. Els nens i nenes que hi vulguin participar hauran de tenir al dia la llicència esportiva dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que haurà estat tramitada a través del Consell Esportiu d'Origen. Abans de cada prova, els atletes hauran de lliurar la seva llicència a l'organització. Si no es disposa d'aquesta i es vol participar a les curses, es podrà realitzar la llicència el mateix dia de la competició a la taula d'inscripcions. Pel que fa al preu de les inscripcions, participar en la totalitat de les curses té un preu de 16 euros. Si s'apunta el mateix dia a una cursa en específic, té un cost de 4 euros.
I encara en el capítol dels breus, en la pàgina internacional, l'Estat Islàmic ha estat finalment expulsat del seu bastió a Raqqa. Les forces democràtiques síries unegen la bandera kurda a l'estadi municipal, el que era l'últim bastió jihadista de la ciutat, al Belejide.
A València, la concentració s'ha fet davant la delegació del govern espanyol i les subdelegacions d'Alacant i Castelló de la Plana, on s'hi han reunit centenars de persones. L'acció ha estat convocada per Acció Cultural del País Valencià i altres entitats com la Plataforma pel Dret a
decidir o el col·lectiu Va de Democràcia. A la manifestació a la plaça del Sol convocada per madrilenys pel dret a decidir hi han acudit els diputats del Congrés d'En Comú Podem, d'En Maria i parlamentaris del PDeCAT.
Bé, òbviament aquesta no era la crònica que teníem preparada per explicar-vos aquesta ciutat de Raga que fins ara estava sota el jou d'Estat Islàmic i que ja Estat Islàmic sembla que ja ha perdut. Ara sí, estem en disposició d'oferir-vos aquesta crònica.
Les forces democràtiques sirianes, una aliança de milícies kurdes i àrabs organitzada i recolzada militarment pels Estats Units, s'han fet aquest matí amb el control total de la ciutat de Raqqa, després de conquistar l'estadi municipal, l'últim reducte que li quedava a l'Estat Islàmic. Raqqa era la capital siriana de l'autoproclamat califat de l'Estat Islàmic i fa uns mesos la seva altra capital, Mosul, també va ser reconquerida per les tropes iraquianes.
Tanquem el bloc estrictament informatiu del supermatí d'avui.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
I us recordem, a més, que si voleu podeu posar-vos al dia sempre que vulgueu amb el nostre informatiu electrònic a partir de la 1 del migdia.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
5:45, Pere Malagelada, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, n'ha fet una mica refredat.
Una mica refredat, bueno, home. Suposo que ara a aquestes alçades ja deu ser una mica el que toca, eh?
Sí, home, i tant.
En Pere Malagelada és el xef en cap, diguem-ne, del grup Novara Hotels, i amb ell volem parlar, anava a dir, parlem cada setmana, però és que, noi, és que amb tot el trajín que ens porta a l'actualitat, la setmana passada sí, no vam poder parlar. Deia, amb ell volem parlar els dimecres sobre receptes, diguem-ne, de temporada, amb ingredients de temporada. Què farem aquesta setmana, Pere?
Bueno, aquesta setmana ja que estem, ja estem entrant a la tardor i hi ha un canvi, no? Pues, bueno, podem començar a parlar de les castanyes i els moniatos, no?
Sí, no?
De coses que podríem anar fent, no? Podríem, el moniato, si més no, podríem fer una recepta que el podríem canviar com la patata, no? O sigui, canviar el joc el moniato amb la patata, va bé, amb el moniato normalment no és quan... per fer un puré, podem fer una crema, però els hem d'escalivar, diguéssim, com si féssim un paper d'escalivar, però amb els moniatos, va bé? I després, un cop els tenim, els apalem, i a partir d'aquí el mengem tal qual, o podem fer un bon puré, va bé, treballat amb una mica de mantega o vi d'oliva, va bé? I una mica de llet, i si no, després has de deixar refredar, tallar-los una miqueta, fer una amanida. Sí, té molt de joc, no? El moniato, o sigui, un tipus... O sigui, podem estificar de guarnició amb un plat de carn, bueno, qualsevol cosa, no? Però sobretot, si us fem escalivat, segur que ens queden perfectes.
Pere, una pregunta. A mi m'agrada molt fer truites de patates. Podríem fer truites de moniatos?
Sí.
Vull dir, substituir bueno... així a pèl la patata. Però no ens quedarà, a l'hora de passar-ho, a l'hora de fregir-ho amb l'oli, no ens quedarà el moniato fet?
No, fregit no. És el que diguem, s'han d'escalivar els moniatos.
Val.
Perquè si no, o sigui, la textura és diferent. No, no és com una patata que la fregim, perquè la patata... primer n'hi ha molts de tipus, hi ha les patates especials per fer les truites. No? En canvi, el moniato, hi ha un tipus de moniato i bueno, quedaria diferent, no? O sigui, tindríem de fer d'escalivar i després el que trauríem faríem ho trencaríem una mica i faríem la truita.
I, bueno, dèiem el moniato, però també parlàvem de la castanya. Què podem fer amb les castanyes?
Bueno, les castanyes ja és més, és una mica més complicat, perquè s'han, o sigui, s'han de bullir, s'han de pelar, no? Mm-hmm. Una cosa és porrar-se, no? Però clar, per segons quins percents, si fas una crema de castanyes, els pots fer, o sigui, normalment a la brasa, diguéssim, no? Com els venen els castanyers de tota la vida. Uh-huh. I si no, a vegades també els abullim i trebem la pela, vale? Així ens queda un altre tipus de gust, no? I queda més fi. I després, a partir d'aquí, podem fer una crema o fins i tot podem fer pastissos de castanya.
Pastissos, no? De castanya, com es fa això?
Això, bueno, en fem Agafem la castanya i fem com una...
Pastís de castanya, disculpa, Pere. Pastís de castanya no ho entenem com a postre, sinó que ho entenem com a plat, eh?
Sí, com a plat i com a postre, també, eh? O sigui, un cop tens pots fer un pastís salat o un pastís dolç i després hasta podríem ficar-hi un pastís de castanya i moniato, no? O sigui, que té molt de joc perquè són uns productes que pots jugar molt, no? Perquè pots muntar un pa de pessic de castanyes, un pa de pessic de moniato i castanyes, no? I els gustos, sobretot ficar el sucre, perquè és una mica insípid, però bueno, que tenen joc.
És una putada parlar d'aquestes coses, perquè aquesta hora del dematí... Bueno, jo no he esmorzat encara i anem parlant de pastís, de castanya, de no sé què, m'està agafant aquí. Escolta, jo volia preguntar, amb tota aquesta història del canvi climàtic, que és una cosa que no sé fins a quin punt afecta el camp, els productes de la terra, i també especialment afecta el clima, no sé si això té alguna afectació sobre el tipus de plats que es van fent, perquè, és clar, fa res, 10-12 anys, aquesta època de l'any feia fred, vull dir, a mesura que ens acostàvem a Tots Sants feia molta fred i venia molt de gust menjar castanyes i anaves pel carrer i trobaves la castanyera i venia de gust. Ara que anem gairebé amb màniga curta,
no sé si aquest canvi o si
aquesta, entre cometes, desaparició de les estacions, pràcticament no sé si això afecta una mica a la gastronomia
molt,
també.
Canvia molt amb el producte, sobretot amb la verdura, amb la fruita, no? Perquè nosaltres normalment saps quan és la temporada de cada producte, però ja has tornat els mateixos, hòstia, mira, ara ha sortit això, ara, hòstia, ara no n'hi ha, per exemple, han començat molt bé els guats, pum, ja no n'hi ha, no? Està tot sec, no? I pues, dius, ostres, ja ens canvia. Després les castanyes, dius, ostres, poder t'entren més bé per Nadal, no? Perquè fa més fred, no? Perquè ara no en tens ni ganes de... trobes la castanyera i dius, hòstia, tu, màniga curta no t'entren, no?
Sí.
A veure, ho notem molt, però no només amb això, amb tots els productes, no? Perquè dius, sobretot els productes del camp, perquè les temporades van boges, no? Sí, hem adelantat mesos. Suposo nosaltres és diferent, però suposo que pels pagesos aquests ho deuen notar més.
Això i m'imagino que també la globalització, que fa que ara a qualsevol època de l'any trobem qualsevol tipus de producte, tant d'aquí com d'allà, m'imagino que també deu...
Si fas cuina de proximitat, això ho has de... Poden portar cireres de Xile, diràs tu, no? Uh-huh. Poden ser molt bones, però clar, no és ni el temps ni el moment, no?
Clar, però amb això que dèiem, no? Amb la calor que fa ara durant tot l'any, qualsevol moment aquí començarem a conrear mangos i papaies, també.
Sí, o pascarem, potser sí, eh? Ei, o pascarem, potser sí.
T'imagines, aquest diumenge van fer la Fira de la Poma a Ullà, t'imagines? Sí. La fira de la papaia de Vall-llobrega.
Hòstia, ja, bueno, no sé. No m'ho imagino, però bueno, suposo que no pot arribar.
Escolta, Pere, i per acabar, el dia 28 d'octubre al restaurant El Canti hi teniu un sopar de castanyada, fem-ne 5 cèntims. Ja n'hem parlat algun dia, però recordem-ho, la gent que ens escolta.
Bueno, tenim un menú que és, diguéssim, és de castanyada i és el tancament de local i del restaurant. A veure, és un menú degustació que està format per 3 snacks i 5 plats, vale? amb un maridatge de vins del celler Ugues de Batlle, sí. Vale? I és un menú que fem una mica amb tots els productes que tenim ara de tardor i de temporada, pues, els treballem tots una mica i ja, no? I és per acabar la temporada, podríem dir.
Uh-huh. Això és el dissabte 28 d'octubre al restaurant 28. El Canti. A més té un preu prou assequible,
sí,
que és de 30 quant?
35
euros. Molt bé.
Preu quasi bé popular.
Sí, preu de derribo per acabar, sí. Per acabar la temporada. Bueno, per donar la benvinguda a la nova temporada, millor dit.
Sí.
Pere Malagelada, gràcies una setmana més per fer això, quatre plats fàcils de cuina de tardor, avui amb castanyes i moniatos.
Molt bé, moltes gràcies.
I tornem la setmana que ve, eh?
Vinga, gràcies.
Adéu.
Adéu.
I com sempre, ja sabeu que aquest espai, aquesta recepta, si voleu també, la podeu recuperar al llarg del dia d'avui.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí també volem saludar a la Maria Teresa Calabús. Maria Teresa, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, home, escolta, el dilluns, ara li dèiem també a en Pere Malagelada, el nostre xef de capçalera, que, escolta, l'actualitat últimament ens obliga a fer saltar espais per poder explicar el que està passant allò minut a minut.
Però és importantíssim fer-ho i almenys val que ho podem fer, o sigui que el primer és el primer. Escolta, aquests dies hem d'estar informats i hem d'anar siguent capaços d'entomar el que ens arriba ben junts.
Clar, i avui que anem una mica més folgats de temps i que tenim l'ocasió de fer-ho, no volíem deixar perdre l'oportunitat de parlar amb la Maria Teresa, que és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, amb la que normalment els dilluns parlem d'alguns llibres allò recomanats per poder llegir, Maria Teresa.
Sí, doncs mira, avui us parlaré d'una obra que jo no sé si la coneixereu gaire, perquè l'autora, malgrat ja té tres novel·les anteriors escrites i uns quants llibres d'assaig, es diu Elisabet Riera, jo crec, i com a llibretera l'he conegut a partir de la seva última novel·la, Llum, que és una novel·la molt atrevida, amb un plantejament que tira enrere, i per tant crec que els llibreters hem de defensar-la per lo bona que és, per lo sensible i ben escrita.
Què vol dir un plantejament que tira enrere?
Mànem?
Deies, té un plantejament que tira enrere.
Sí, ara mateix us dic que si vosaltres agafeu la contraportada i qualsevol que digui, va, vinga, a veure aquest llibre, què tal és, perquè la portada és molt mona, el títol Llum és molt prometedor, llegeixen que quan la protagonista d'aquesta història torna al poble on va néixer està ensorrada. L'avís de la mort del pare i un sobre amb la clau de la porta de la casa familiar on fa més de 20 anys que no posa els peus són l'empenta que necessita per deixar enrere la seva vida a Londres i tancar una relació que se li està morint a les mans. De cop i volta es troba sola en una casa de pedra plena de foscor, de records i de silencis, amb l'única companyia de la seva gossa, la fidel Nit. El món li cau a sobre fins que sent cridant un nom al carrer, Llum. Llum és una nena de 12 anys de la qual aquesta nostra protagonista s'enamora i amb la qual, a més, comença una relació lèsbica que comença a l'estiu fent passejos a la muntanya i descobrint la natura a l'entorn de l'Alt Empordà, perquè la casa on viu és a l'Alt Empordà i així ho descriu a la novel·la, i amb una relació també com de mestre-alumne, perquè amb l'excusa de fer-li classes d'anglès es veuen en aquesta, en una masia que havia estat tancada molts anys i que ella haurà de recuperar, tot i aquest estat d'ànim que ja ens avisen que ja és d'ensorrat absolut d'aquesta contraportada. Per tant, personatge pessimista, amb una motxilla de fracàs a l'esquena, poble poc acollidor, a l'empordanès, amb un hivern cru, i a més això, l'única llum que té és la d'aquesta nena de 12 anys que li provoca el desig i les ganes de refer-se.
Déu-n'hi-do,
què te sembla? Que costa, home, pensar que l'agafaríeu?
Sí, home, és un una novel·la, és un text contundent, No...
Sí,
a més, no té pinta que sigui fàcil de passar, per entendre'ns.
Ara us diré una cosa. Aquesta novel·la ens va arribar als llibreters amb una carta personal i defensant-la de l'editora, que és l'Eugènia Brogi. Uh-huh. L'editorial es diu L'Altre. I si no és perquè ja creiem en el criteri i la professionalitat d'editors que evidentment han acceptat l'original i el publiquen i s'hi gasten els diners i el defensen, ens seria difícil de molts que a veure, et diré una cosa, la majoria de lectors, no ens enganyem, s'ho volen passar bé, és a dir, volen arribar a casa i trobar-se amb històries que, escolta, no parlem de tonteries, però sí que parlem de literatura, que dius, oh fill, quin plaer que he tingut llegint aquest llibre, no? Llum, d'entrada, ja t'està avisant que no serà això, i llavors el motiu pel qual l'has d'agafar doncs és la confiança que tens en el llibreter i en l'editor.
Clar. És això que dèiem d'aquesta capacitat de percepció que teniu els llibreters, eh?
És aquesta, vull dir, qui la coneix i qui ja l'ha acceptat i qui la prova de tant en tant, aquesta confiança, no vull pas dir que ens hagin de creure sempre, però qui ho prova de tant en tant, sovint s'emporta sorpreses, i llibres que haurien passat molt desapercebuts poden arribar, jo crec que està en una segona edició, Llum. Per tant, també tenia moltes ganes de dir-vos-ho, perquè ja tenim resposta de lectors d'aquest llibre. Ja tenim resposta de qui ha dit, ostres, és fantàstic, és molt bon llibre. L'Elisabet Riera havia editat, bueno, ha publicat també una novel·la que es diu La línia del desierto, en castellà. Totes tres en castellà, les anteriors. Vidas glorioses. I una molt interessant que es diu Fresa silvestres para Miss Freud, que és la biografia de la filla de Freud. Uh-huh. Val? Si t'assembla i tenim temps...
Sí, tenim temps. Avui anem tranquils.
Doncs us llegiria un tastet de com escriu l'Elisabet Riera, perquè entengueu el que us dic de és molt gràfic, molt visual... independentment del que diu, és molt important com ho diu, també és una gran poeta, jo crec que és una magnífica escriptora i bueno, una dona que sí que ha viscut a Londres, de fet part del que escriu amb ella li ha passat, però potser per això es nota, és a dir, és una novel·la escrita molt des dels sentiments, des de l'emoció, des de la necessitat d'escriure, i jo no sé si a vegades heu notat quan llegiu un llibre que penses, ai, mira, no, ja està bé, però no em diu res, ja m'agrada, però no... I també ens passa amb la música, no? A vegades concerts en els quals l'execució és impecable,
sí,
i et diuen
però
que
no
té una
t'acaba
gran
de transmetre,
tècnica,
okay,
no? I té una gran tècnica, però tu surts d'allà més fred que un cubito.
Sí.
I llavors la diferència és el que potser, a més de tenir tècnica, i té una emoció que t'arriba i que són ondes molt més intenses que la de la perfecta, no?
Sí.
Mira, l'autora de Llum, curiosament el personatge principal que parla en primera persona no es posa nom, té nom a la gosseta que es diu Nit i té nom a aquesta nena que es diu Llum, però ella mai et diu com es diu. Estem en aquesta casa de pagès que ha estat tancada després de la mort de la seva família, i ella, com a heredera única que vivia a Londres, va rebre doncs això, un sobre amb les claus, i allà s'ho havia guardat fins que, quan trenca la relació amb la gent que té a Londres, torna cap aquí un dia d'hivern a l'Alt Empordà. Diu, vaig sentir que queia dins d'un pou, què hi feia jo allà? Vaig pensar que potser tornar havia estat un error, deixar enrere feina, llibres, amics, amors. Reduir la meva vida a un parell de maletes, els estalvis per sobreviure durant uns mesos i un sobretancat amb un joc de claus a dins. Vaig tenir l'impuls de trucar a la Kate. Vaig mirar el racó de la cuina on hi havia el telèfon, però me'n vaig desdir. Vaig sentir la tramuntana xiugant a fora, escogant-se per cada forat de la casa i baixant per la xemeneia. El foc estava a punt d'apagar-se del tot. L'havia descuidat. Si volia mantenir-lo viu, hauria de tornar a baixar de seguida al celler per l'escala fosca, esquivar les maleïdes botes i pujar més llenya a pes. Després, passar una bona estona entretinguda amb els papers, els llumins i les branques. Vaig enfonsar-me encara més sota la manta. Me'n sentia incapaç. Preferia morir-me de fred. Sí, em moriria de fred i ja està. I en aquell moment algú va cridar el teu nom. Llum! Passàveu pel carrer fent més soroll que els dies anteriors. Rèieu, us fèieu bromes, cridàveu, us veu aturar just a sota del meu balcó. Va, Llum, afanya't, que sempre bades. Llum, el cop de sol del teu nom. Em vaig aixecar del sofà per mirar per la finestra i llavors et vaig veure passar amb aquell jersei de llana massa ample i el teu posat distret, l'última de la colla, amb la carpeta de gomes abraçada al pit, com un escut contra la vergonya i contra els altres, per sobre del qual s'alçaven, oscil·lants com una bandera, els teus cabells llargs i lluents. Després et vas perdre en la foscor i els fanals ataronjats del carrer es van encendre. Llum.
Ara m'estàs fent venir ganes de saber com segueix i com es coneixen, elles dues.
Esclar. Oi que ja aquesta dona que en un principi quan ens dèiem què feia i què li passaria doncs no ens interessava especialment? Doncs mira, llegeixes 2 minuts i ja t'ha pillat.
En alguna crítica literària sobre aquest llibre es parla de la relació d'elles dues, però a més es diu, es descriu amb molta subtilesa els moments íntims sense entrar, diu, aconsegueix explotar l'erotisme amb un llenguatge cuidat i poètic, però sense entrar en massa a nivell.
És un llibre que s'acosta a la Carme Riera, amb la Deja Mort, amb el Marco Vapanyora. És l'amor en estat pur, vull dir, no hi ha en cap cas situacions de malestar, d'inquietud, vull dir, estem avisats del que començarem a llegir i a veure les nenes de 12 anys, o en tot cas la Llum, no és pas cap fleuma, val? Vull dir, les dues dones tenen la relació que volen tenir totes dues i el llibre està ple de poesia, de descripcions del terreny, de l'espai, de la natura, que afegeixen llum també en l'obra, i l'empatia del lector, sobretot amb aquest personatge adult, és constant. Vull dir, quines siguin les teves preferències sexuals, crec que no és un llibre que parli de sexualitat mai, en cap moment de l'obra.
Creus que llegint-lo pot arribar a despertar algun instint d'aquest tipus?
Jo crec que no, jo crec que tota la novel·la el que desperta és l'alegria de la descoberta, de la trobada amb una altra persona, que duri el que duri la relació, és positiva per al que t'aporta a tots dos. O sigui, allò, carpe diem i sobretot l'amor i per davant de qualsevol altra emoció. Deixem estar les vergonyes, el què diran, les inquietuds i siguem sincers, saps? Vull dir, acceptem el que ve i vivim-ho amb naturalitat.
Molt bé, recordem el títol, que és Llum, l'autora, que és Elisabet Riera, aquesta novel·la que ha publicat l'altre editorial. I no sé, Maria Teresa, si tenim temps encara per recomanar de manera molt breu algun altre títol.
Jo us volia, quan vam començar a parlar de la meva intervenció a la ràdio, us volia parlar d'autors empordanesos. El motiu pel qual m'he decidit avui per Llum és que diumenge passat vaig estar a Besalú i vaig trobar-me amb l'autora i vam parlar del llibre i em van tornar a venir allò les emocions per parlar-vos-en. I per això he agafat Llum, però si us sembla podrem fer un repàs dels autors de casa nostra.
Fem-ho així a mode més telegràfic, però sí, home, i tant.
Una mica allò, recordar Miquel Martín, de Begú, que té l'últim llibre, El set i la nansa, que es diu El riu encès, o recordar l'Adrià Pujol, que després d'Escafargata de l'Empordà i Picadura de Barcelona, Escafargata d'Empordà, perdoneu, deixem corregir el títol, que no ho deia bé, ha arribat a l'èxit de vendes amb la Guia Sentimental de l'Empordanet i amb aquest llibre de l'Avenç que es diu Eclipsi, que va escriure un text eliminant la lletra A del text, és a dir, tota l'obra no hi ha ni una sola A. O bé la Maria Mercè Quartiella, que en el Cucut en som uns grans defensors, promotors i admiradors, o sigui que, bueno, podem si vulgueu, els propers dies...
Clar, podem parlar-ne, i tant que sí.
Un parell d'ells, o així.
Maria Teresa, una última pregunta. Es diu que en el sector de la cultura tot el tema relacionat amb el procés, amb la independència, totes aquestes mobilitzacions estan fent caure el consum de cultura, es parla de baixades del voltant del 25% en els teatres, de gairebé el 20% a les sales de concerts, i voldria saber, en general, en el sector del llibre també em diuen que hi ha hagut una caiguda propera al 18%, no sé si vosaltres a nivell més local ho heu notat això.
Nosaltres, com que també estem encara una mica amb la campanya de text, no n'hem sigut molt conscients, poder sí, i si fes els números d'una manera allò molt, molt pura, molt, molt meticulosa, m'ho trobaria. Però saps què passa? Que jo no crec que sigui una crisi del sector econòmic per l'economia, sinó que, a veure, és que no podem consumir res més que WhatsApps, Twitters, Facebook i sortir al carrer. O sigui, és que portem un mes que...
Sí,
portem un mes que, jo no sé, vull dir, si no llegís per feina, penso que no llegiria, saps què vull dir?
Això és cert, per bé que nosaltres des d'aquest programa defensem que la cultura en aquest cas és un bon refugi, diguem-ne, mental, intel·lectual, espiritual, i també, per què no, una sortida per, ni que sigui, desconnectar una estona i poder-s'ho passar bé.
I un bon punt de trobada per tots els que vivim aquest mateix tsunami ara en aquests moments, no? Però la concentració aquella o la capacitat aquella de dir, ah, me'n vaig a comprar una novel·la perquè la posaré a llegir. Si arribant a casa ja poses les notícies només de posar el peu a la porta, vull dir, coses que poder... No, jo, vull dir, no sé, feia anys que no tocava el canal, vull dir, ja no es mou de TV3, saps? Vull dir que crec que tothom està una mica així. Ahir vaig estar en un dinar de llibreters que ens volien presentar novetats, un grup d'editors en llengua catalana, i tots parlàvem de la nostra incapacitat de concentrar-nos, dels nostres, de la inquietud, de vull dir, però no és una qüestió de dir, tothom té ganes de que això d'alguna manera es resolgui o es tinguem clarament encarada una postura, que sapiguem cap on anem i puguem-nos a posar, doncs, a llegir o anar al teatre o anar al cinema.
Queda clar. Maria Teresa Calabús, responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, gràcies una setmana més i vaja, si no hem de sortir a manifestar-nos, si no tenim el Cristo una altra vegada muntat, el dilluns tornem a parlar.
Molt bé, us esperaré.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Bon dia, igualment.
Adéu, bon dia. D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. I parlant de cultura, i just després de parlar de llibres, anem a l'agenda cultural que cada dia ens porta en Pau Ponseti. I avui comencem explicant-vos una visita, parlant-vos d'una visita guiada al Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, Pau.
El Museu de la Mediterrània obre les portes del Centre de Documentació a la ciutadania per ensenyar tot el que custodia, conserva i difon. Avui dimecres a les 5 de la tarda podreu assistir a una visita guiada gratuïta on la responsable del centre explicarà quina feina s'hi desenvolupa, us mostrarà quins documents es poden consultar i també us ensenyarà com d'útil pot ser aquest equipament.
I obrim una mica la pàgina de la música clàssica. Això que esteu escoltant és Rachmaninov, és una de les peces del compositor, la Rapsòdia per Paganini, en una de les seves variacions de Sergei Rachmaninov. I precisament d'aquest compositor, la pianista Paulina Dumanaite presenta un concert únic a l'Auditori dels Caputxins de Figueres.
Paulina Dumanaite ens portarà un programa on reunirà tres compositors d'èpoques diferents i punts de vista també diferents cap a la forma de sonata per a piano. Des de la clàssica de quatre moviments de Beethoven, passant per l'estil post-romàntic de Scriabin i fins a arribar al segle XX amb Rachmaninov. El concert, que tindrà lloc a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, té un preu de 6 euros i per als socis de Joventuts Musicals de Figueres l'entrada és gratuïta.
I a Palamós, coincidint amb les seves jornades gastronòmiques, avui ens proposen un taller de cuina per totes les edats.
A l'Espai del Peix del Museu de la Pesca de Palamós hi tindrà lloc un taller de cuina amb els restaurants i tavernes que col·laboren en el Palamós Gastronòmic. Uns tallers per a tots els nivells i edats, on els mestres dels fogons ens aproparan receptes típiques amb productes totalment frescos i obtinguts pels pescadors de Palamós. Unes receptes que segur que ens faran descobrir un nou món. El taller tindrà lloc de 5 a 6:45 de la tarda i és totalment gratuït amb reserva prèvia.
Gràcies, Pau, i això, com sempre, us ho hem explicat un dimecres, un dia més, un dimecres 18 d'octubre, el mateix dia en què naixia, per exemple, Chuck Berry, Marc Lapés.
I ho va fer l'any 26 a St. Louis, a Missouri, encara que hi ha persones que diuen que ho va fer a San José, a Califòrnia. L'any 1948 va fundar el seu primer trio i pocs anys després va començar a recollir-ne els seus fruits. A mitjans dels 50 va arribar la cançó Roll Over Beethoven i una gira al costat de Buddy Holly. Al llarg de la seva carrera va tenir alguns problemes amb la justícia i fins i tot va estar a la presó, acusat de tràfic de menors per a propòsits sexuals. Va morir el passat 18 de març als 90 anys.
I en el capítol de les efemèrides no deixem de parlar de músiques. Perquè l'any 1969 el món coneixeria els germans Jackson, que es van presentar situant algunes de les seves cançons a les llistes de vendes. I Want You Back, ABC o I'll Be There van tenir enorme popularitat entre el públic que al·lucinava amb aquesta colla de nens. La popularitat del grup va anar minvant a mitjans dels 70 i la banda es va discutir amb la seva discogràfica. A finals dels 70, Michael Jackson iniciaria una carrera en solitari que es va allargar amb alts i baixos fins al dia de la seva mort. Si no recordo malament, devia ser l'any 2009, si no recordo malament. I a 5 minuts perquè siguin les 9 del matí, us expliquem també, parlant de música, que els Chicago, tal dia com avui, un 18 d'octubre, lideraven la llista del Billboard amb la seva cançó If You Leave Me Now.
Els Chicago van aconseguir aquest preuat número 1 amb una cançó que els hi va portar un Grammy al millor grup de pop l'any 1976. Dos anys més tard, el grup va entrar en una crisi amb la mort de Terry Kath a conseqüència d'un tret quan jugava a la ruleta russa. Els següents discs, produïts per Phil Ramone, van ser un fracàs comercial i per primer cop un dels seus treballs no va entrar al top 50 de la Billboard. No va ser fins l'edició de Chicago 16 quan el grup va tornar a remuntar gràcies a temes com Hard to Say I'm Sorry, que tornava a situar-los al número 1. El grup segueix en actiu i el seu darrer treball editat és Chicago 36, publicat el 2014. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me.
Aquesta és segurament una de les cançons més conegudes, més populars d'aquesta banda a Chicago, que, com us explicaven, tal dia com avui, un 18 d'octubre, lideraven la llista del Billboard. I amb aquestes efemèrides, com sempre, tanquem el programa. Però no el tanquem sense acabar de repassar fent un resum de les notícies més destacades del dia amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El Baix Empordà se suma a les protestes per les detencions dels presidents de l'Assemblea i Òmnium. Centenars de persones es van concentrar ahir al migdia davant dels ajuntaments en solidaritat amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Al vespre, alguns alcaldes, regidors i veïns van anar a les manifestacions de Barcelona i Girona.
Sant Feliu de Guíxols dona llum verd a les ordenances pel 2018. El govern congela taxes com l'IBI o l'impost de vehicles. Es bonificarà el 95% de l'IBI a les persones que cedeixin el seu pis a l'Ajuntament o a la Generalitat per a lloguer social. També s'allarguen els terminis de pagament per a contribuents amb més dificultats.
Detinguda a Palamós, una noia de 21 anys acusada de col·laborar amb Daesh. En l'operatiu de la Guàrdia Civil ha participat l'FBI. La dona l'acusen de radicalitzar i captar jihadistes per enviar-los a zones de conflicte. Segons la policia, la noia s'hauria radicalitzat en els darrers 2 anys de forma autodidacta i amb propaganda jihadista.
El port de Palamós continuarà formant part de la junta directiva de MedCruise, l'associació per a ports de la Mediterrània amb tràfic de creuers. Les eleccions per a la renovació de la direcció de l'entitat ha reelegit el port palamosí com a membre de la junta per 3 anys més. Això reforça la seva posició en el sector del creuerisme.
Avança el procés de revegetació de la maresma recuperada de la Platera a l'Estartit. La colonització de l'espai evoluciona d'acord amb els millors pronòstics amb el desenvolupament de la vegetació que li és pròpia.
El film C'est la vie guanya el Corall d'Or a millor pel·lícula del Festival de Cinema de Comèdia de Begur. És obra dels directors Olivier Nakache i Eric Toledano. El Corall d'Or a millor curtmetratge se l'han dut Bienvenidos, de Javier Fesser.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar, un apunt per la previsió del temps, Martí.
Doncs avui ja marxa l'anticicló i ens comença a creuar un front d'oest a est i que aquí farà acte de presència a partir del migdia. Així que a partir de la tarda ja esperem nuvolositat abundant i ruixats. I les temperatures que es mouren entre els 24 i els 13 graus. La matinada del dimecres al dijous, xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i, en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja. Divendres ja tornaríem a un temps més estable.
Gràcies, Martí, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, gràcies a tots plegats per fer-nos confiança. Tornem demà a les 8.
Supermatí, amb en Miquel 40.